Ràdio Estel.
Grans amics, amb Emili Pacheco.
Què tal? Salutacions i molt bona tarda. És dijous, és 27 d'octubre del 2011. Avui us volem parlar d'amics de la gent gran que ha alertat recentment que a Catalunya hi ha 150.000 persones grans que pateixen soledat i aïllament social, una xifra que va en augment. Per combatre-ho, l'entitat enalteix el valuós paper del voluntariat imprescindible per fer front a la soledat que afecta milers de persones grans. De fet, aquesta reflexió ens arribava el mes d'octubre. El primer dia d'aquest mes, recordem-ho, se celebrava el Dia Internacional de la Gent Gran, i Amics de la Gent Gran ha celebrat aquesta diada en coordinació amb Madrid, amb València, amb França, amb Polònia, Irlanda, Alemanya, Suïssa, Estats Units i Canadà. A les tres delegacions també ibèriques es va llegir el manifest del Dia Internacional de les Persones Grans i es van repartir més de 2.500 flors.
Grans amics, amb el suport de la Fundació Roca i Pi.
I abans d'entrar en matèria, us volem recordar, com sempre, les vies de connexió que teniu amb nosaltres, les vies de comunicació a través del correu electrònic a l'adreça gransamics@radioestel.cat, gransamics@radioestel.cat, o bé a través del telèfon, a través del número 93-409-2777, 409-2777, que és el contestador automàtic del programa del Grans Amics, el contestador de Ràdio Estel, a través del qual també ens podeu deixar les vostres propostes, les vostres suggerències i, per què no, també les vostres queixes. Avui, a la primera part del programa, després sentirem, com cada dijous, la secció d'Oriol Casals, de La vida en solfa, però abans volem parlar amb Margarida Quintana. Ella és la directora del Centre Collserola de la Gent Gran, que gestiona Mutuam. Margarida, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Vosaltres, al Centre Collserola, oferiu serveis per la gent gran, oi?
Exacte. Som un centre, és un nou concepte de l'habitatge, en el qual tenim, doncs, una part del centre, són 63 apartaments que poden ser d'ús individual o doble, i després tenim una altra part del centre, tenim també centre residencial, que funciona com una residència per gent gran.
I com és el dia a dia en aquesta residència, Margarida?
Doncs el dia a dia en la residència, doncs, com he dit, és una residència per gent gran, per majors de 60 anys, i en principi, doncs, és una substitutòria, una llar substitutòria de casa. I després el concepte que és el que és innovador en el nostre habitatge, amb aquests habitatges, és els apartaments. Els apartaments és viure com a casa, amb la tranquil·litat de tenir, doncs, a l'abast, doncs, tot el món de serveis que fan, doncs, més assequible i més fàcil i més segura l'autonomia i la vida de les persones grans i viuen a casa seva.
Com comentes, no? El fet de que són totalment independents, tot i que això sí, no sé si hi ha algun tipus de tuteles i vosaltres esteu, diguéssim, com a últimes persones que vetlleu per elles.
Sí, són apartaments de que ells estan visquent sols o en parella, però són apartaments totalment, doncs, adequats, sense barreres arquitectòniques, tenen uns telealarmes per si passa qualsevol cosa, perquè ens puguin avisar, i tot va una centraleta que està a l'administració del centre, que en el moment en què passa qualsevol cosa nosaltres podem accedir, tant en veu com en presència, on hi ha hagut l'incidència.
Clar, per exemple, si una persona gran es troba malament, per exemple, connectant amb vosaltres, vosaltres ja li doneu aquest suport sanitari que necessiti.
Exacte. Tant a vegades és un suport sanitari, a vegades és que és un suport de manteniment, o que ja ha tingut alguna avaria, doncs, en la aixeta de la cuina. És una mica de que si passa qualsevol cosa a la casa, doncs puguin tenir algú aquí a curir. I en aquest algú aquí que ho dir som nosaltres.
Uh-huh. Hi ha vegades, Margarida, que a la societat hi ha el concepte de que quan la gent gran, quan les persones ens fem grans i hem d'anar, doncs, per exemple, en aquest cas, a apartaments, a pisos així, d'aquest tipus, o bé a una residència geriàtrica, com si no tractéssim bé a la gent gran. Quin concepte en teniu vosaltres? Suposo que és un aspecte positiu, no?, el fet de que la gent gran pugui disposar d'infraestructures, com, per exemple, la vostra.
Sí, el concepte d'atenció i el concepte d'atenció a gent gran va una mica lligat amb com has viscut tu, doncs, la vellesa dels teus progenitors, de tant de pares com d'avis, i en compte com has tu rebut l'atenció d'aquestes persones, no? Llavors, fins ara, doncs, havíem entès, doncs, que els avis es cuidaven a casa. Llavors, el fet d'anar a un centre volia dir, doncs, un abandó, no me'n volien preocupar, i això creava un sentiment de culpa, doncs, molt gran en les famílies. I a vegades, inclús a les mateixes persones que venien en el centre, no? Però aquest concepte, ara, en aquest moment, està canviant, i ja fa bastants anys que s'està canviant, degut a que les persones cada vegada, doncs, tenim unes obligacions professionals i familiars diferents a les que es tenien fins ara. No oblidem que fins fa 4 dies, doncs, la mare de la família, doncs, podia estar a casa i no treballava i podia ocupar-se, doncs, d'unes tasques que ara la dona professional no pot ocupar-se, o inclús, doncs, que estem treballant, doncs, o moltes més hores o molt lluny del lloc on residim. I això fa a vegades inviable que pugui atendre la persona que necessita una atenció, sigui vella, sigui jove, però dependent.
Mm-hmm. Doncs avui hem volgut conèixer també aquests serveis que ofereixen des del Centre Collserola de la Gent Gran, que està gestionat per Mutuam. Ho hem fet en conversa amb la Margarida Quintana, que és la directora d'aquest centre. Margarida, gràcies per haver-nos acompanyat i molta sort.
A vosaltres, i és casa vostra, i estem molt pacífics a la Vall d'Hebron. Quan vulgueu venir a visitar, les portes són obertes.
La vida en solfa, amb Oriol Casal.
Benvinguts. La vida musical de les persones grans arriba com cada dimecres i dijous dins de Grans Amics amb La vida en solfa. Avui ens fa molta il·lusió compartir amb vosaltres una història plena de tendresa. La història d'unes noies amb discapacitat visual que han viscut una intensa relació amb la música. Ara ja grans, poden recordar amb goig tot allò que els ha regalat la música a la seva vida. Coneguem els membres del cor d'invidents Santa Llúcia.
Els nostres protagonistes d'avui.
Me llamo Bárbara Calvo. Donde nací fue en Aragón, Peralta de Alcofea, provincia de Huesca. Tengo 90 para los 91.
Yo soy Felicia Junquero. Soy de la provincia de Cuenca, en un pueblito llamado Caravalla. Ahora tengo 78, recién cumplidos.
Yo soy Joaquina Ferrer. Tengo 83 años. Nací en un pueblo de la provincia de Huesca, llamado La Lueza.
Yo soy Soledad Gasco, andaluza, de Porcuna, provincia de Jaén. Nací en el año 1935.
Em dic Carme Potau Brunet, soc de Barcelona. Tinc 19 anys, 91.
Coneguem la seva activitat.
Santa Lucía era una casa, un amparo, el amparo de Santa Lucía. Lo regentaba la Caja de Pensiones, pero lo había fundado una tal Ana Saurí, Arravento Saudí.
Es una casa que es para invidentes y es donde salió el coro de Santa Lucía, que es un coro muy bueno que hemos tenido y hemos sido el orfeo de Santa Lucía, que no nos corresponde ser orfeón porque somos voces blancas y nos dieron ese título. Hemos disfrutado muchísimo porque nos ha ayudado mucho, nos ha protegido. Hemos salido mucho fuera a dar conciertos.
Empecé allí a estudiar música, el braille no lo sabía, aprendí el braille, la música ya solfeo y teoría. Después me puse a estudiar el violín. Hemos disfrutado muchísimo, muchísimo. Al venir a esta casa, que todo se respiraba música, pues esto me ayudó mucho a superar la ceguera.
Querían que hiciera la vida en Peralta. Y yo allí pues veía que me aburría, porque es un pueblo y yo pues quería pues un aliciente. Entonces fue cuando yo intenté de mirar en Santa Lucía.
Tenía pues unos 17 o 18 años. Tenía una enfermedad muy rara y entonces tenía un hermano aquí en Barcelona y entonces me vine para acá y estuve en el hospital pues casi 2 años. El doctor decía que volver al pueblo, una chica joven sin ambiente ni nada, que si me hacía ilusión que podía entrar en algún sitio. Y para mí entrar en Santa Lucía pues fue una nueva vida.
A los 14 años me ingresé en Santa Lucía. Allí me enseñaron a escribir, me enseñaron a hacer labores, pusieron al coro. Estuve con la profesora de teoría y solfeo y he estado yo metida en el orfeón también. Por lo cual yo, a mí me ha gustado mucho la música.
A los 15 años, como ya se sabe que en Andalucía se blanquea mucho con cal, pues yo estaba pintando un techo y me cayó la cal en los ojos y me quedé sin vista. Estando en Barcelona, que me vine con religiosas paulas para que me visitara Barraquer, y entonces me hablaron del Amparo de Santa Lucía, y entonces me llevaron un día a visitarlo, y me gustó.
Vaig estudiar primerament el piano amb el mestre Félix de Santos i després tenia 6 cursos de violí, però com que tinc la mà molt petita no vaig poder seguir. Però el piano sí, vaig fer tota la carrera de piano. A mi em volien enredar de que em donés a conèixer, de que guanyés diners, de que patatines, de que patatam. No, jo vaig voler anar a un lloc on pogués jo practicar. Vaig entrar a Santa Lucía. A Santa Lucía hi vaig entrar el dia 1 d'octubre de l'any 45, que era el dia del Gaudillo. I el dia 7 ja vaig entrar al coro. Vaig la direcció del mestre Pérez Moya. Em va resoldre molt bé, ja ho crec. Tota la vida me'n recordaré. Me'n recordo que quan vaig entrar a Santa Lucía, la que era subdirectora, en Bob Descansi, em va dir: mestressa, fixa't bé com els mestres com ensenyen, eh? Perquè el dia que jo falti tu et quedaràs. I em vaig quedar, era la directora, sí. Bueno, la subdirectora, l'auxiliar, com deia jo. Cada vegada que venia el senyor bisbe deia que era auxiliar com ell, no? Ho feia amb el nostre sistema Braille i llavors primer solfejàvem, oi? Un passatge, diversos compassos i després del solfeig posàvem la lletra, però sobretot no apreníem res que no solfegéssim, perquè apreníem cançons de populars, catalanes però harmonitzades per mestres, eh? El nostre repertori consistia en cançons populars catalanes, de Morella, Lambert, sobretot Lambert. També teníem cançons per polifonia, Tomàs Lluís de Victòria i altres, no? Com el duo Serafín.
Hemos ido a hacer conciertos a todo Barcelona. A Mallorca també hemos ido a tocar que éramos 17 en la orquesta. A la Roma estuvimos en el año 67 compitiendo con 35 países del mundo, y quedamos finalistas en la canción popular, y en el gregoriano quedamos en quinto lugar, que nos dieron un premio.
I la missa la cantàvem nosaltres, els motets els cantàvem nosaltres. Jo acompanyava l'òrga. Ai, sí, sempre me'n recordaré del meu organet.
Ha sido gracias a la Carmen. Ella da los tonos y nosotras cantamos. Ella nos ha ayudado mucho y hemos disfrutado gracias a ella.
La història dels membres del cor d'invidents Santa Llúcia ens fa preguntar-nos un cop més per què les persones, i especialment les persones grans, hauríem de fer un lloc a la música a les nostres vides. I per què diem que la música ens fa companyia? I finalment hem preguntat a la doctora Poch què aporta d'específic la música feta en directe quan s'utilitza en musicoteràpia.
Parlem amb Serafina Poch, psicòloga i musicoterapeuta.
Perquè resulta que la música és el llenguatge de la nostra afectivitat. A través de la música podem expressar qualsevol sentiment i al mateix temps podem captar. Una música ens semblarà trista, una altra ens semblarà alegre, una altra nostàlgica. És un llenguatge no verbal que pot expressar sentiments. I per tant, com que el sentiment és fonamental per tot ser humà, doncs la música és també fonamental. Perquè no tots els sentiments podem expressar-los en paraules. Llavors, doncs, és molt bo que ens servim de la música, tant per expressar nosaltres com per rebre. A vegades pots estar trista i buscaràs una música que et digui alguna cosa, que t'acompanyi, que sigui un consol, que sigui... A la millor no tens ningú que et digui una paraula amable, però pots buscar una música que t'inspiri aquests sentiments, aquests mateixos sentiments que tu voldries escoltar i no tens ningú. Guanyem la relació que s'estableix, una relació directa amb el pacient, amb la persona que t'escolta. Es guanya com si diguéssim intimitat, es guanya relació directa. La persona que l'escolta sap que aquella música se la dediquen, li dediquen a ell. En canvi, és clar, una música gravada és impersonal.
La vida en solfa, amb Oriol Casals.
El bagatge de les nostres protagonistes d'avui els permet gaudir d'un ampli ventall de música. Coneguem cançons que els agraden.
Tal vez la cara al vent... Eso me encanta. Sí, sí, me encanta escuchar esta canción,
La cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món.
Pues no sé, parece que respiro paz y que la gente, no sé, una cosa grande, al cor al vent, y eso me respira, eso que pidiendo la paz del mundo y todo eso.
Buscant a Déu. Al vent del món.
Hicimos un disco con 4 canciones y entre ellas estaba esta del vent. La hicimos con el Pérez Moya, Simón.
És un gran plor. La vida pot ser ixe plor.
Porque como dice la Sole, es alegre. Trabo a voces, que es lo que hace la armonía. El cantar las voces, y me gustaba porque es alegre, es bonita.
El
coix plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món.
Yo cantaba en casa y cantaba jotas y de todo. Después también cantaba algunos tangos. Este, se arrastran los compases con padrones. Tango que se estira y que se encoge.
Se arrastran los compases con padrones del tango que se encoge, que se estira. Su música doliente pareciera sentir que una amenaza se aproxima.
El baile me gusta toda la vida, ya de pequeña yo ya iba al baile. La música alegre es la que más me gusta, tangos me gustan también y los machacamos un poquillo, los bailamos. Cuando hay aquí alguna fiesta bailamos los pasodobles, lo que nos toca, el cha-cha-cha y lo que sale bien o mal, pero lo hacemos. Cada día me acuerdo que iba en el pueblo, como íbamos a la huerta, y yo iba por la carretera, siempre iba cantando, y la gente me decía, ¡ay, madre mía, qué bien que lo haces! Yo siempre cantaba, haciendo las camas o haciendo las faenas por casa, yo siempre cantaba.
Y el sacerdote su bandoneón, quiero sentirme aprisionado como en la cárcel de mi dolor. De mi alma, y hay un secreto entre los dos. Te invito a penetrar en este tema. Viviremos los dos el cuarto de hora de la danza nostálgica y maligna, placer de dioses, baile perverso, el tango es rito y es religión, porque las criollas son sus altares y el sacerdote su bandoneón. Quiero sentirme aprisionado como en la cárcel de mi dolor. Guarda silencio, mitad de mi alma, que hay un secreto entre los dos.
Toda la radio se me agrada molt els programes religiosos. Però em crida molt l'atenció de que posin sempre música de jazz. Per lo vist, aquesta emissora la deuen escoltar molta joventut.
Tant se val l'edat que tingueu. Escolteu Ràdio Estel. Tant si sou joves d'edat com si sou joves d'esperit, poseu la vida en solfa. La setmana vinent, més vida musical. Dimecres i dijous, dins de Grans Amics. I ara acabem la vida en solfa. Però Grans Amics continua.
No tenim més temps. Gràcies i fins demà.